Un dia incert de 1949, a un autobús de barri, Julio Cortázar va tenir una visió. El mite de Teseu i el Minotaure estava a l'inrevés. A la interpretació clàssica, el Minotaure es menja tothom que entra al seu laberint i Teseu, amb l'ajuda del fill d'Ariadna, l'ha de matar per restablir la pau. L'epifania de Cortázar gira la truita. El monstre no seria un perill per la gent que entra al laberint. Senzillament, és la persona diferent, el poeta, el fric, que la societat constreny i tanca en un edifici al marge de la ciutat. Quan la seva marginalitat resulta massa atractiva, perquè ningú surt del laberint, la ciutat envia a Teseu, el perfecte defensor de les regles establertes, el sicari del poder, encarregat d'acabar amb allò que desafia la norma. Aquesta idea va quedar plasmada al seu llibre Los Reyes. 75 anys després, nosaltres sentim que el mite de Teseu i el Minotaure és el mateix que el de Sant Jordi i el drac. Sant Jordi, de part de l'autoritat, mata allò que se surt de mare. I el monstre no fa més que defensar-se de la norma acceptada que representa el cavaller armat. Però el drac avui no està sol, perquè ens hem reunit amb alguns bitxos raros contra Sant Jordi. Bitxos raros és un programa de Ràdio Maconda amb els llibreters, els còmplices naturals dels bibliotecaris en la cadena que uneix llibres i lectors. Llibreries i biblioteques, una simbiosi perfecta. Però donada la naturalesa d'aquest programa i d'aquesta ràdio, als nostres estimats llibreters els demanem que parlin d'allò rar, que ens recomanin els llibres més estranys que estan a les seves llibreries, els llibres més draconians, llibres potser oblidats, potser bizarrades, extravagàncies erudites o gamberres del món editorial. La defensa literària del monstre. Des del centre del laberint us parla la veu d'un tal Julián Figueras. A la sala de control de Ràdio Maconda, la indòmita fera, un tal Albert Fernández. Avui, aquest primer episodi de Bitxos Rars, hem format un batalló perquè Sant Jordi és aquí a la vora. Per això contem amb Nacho Borràs, de la Central del Raval.
Hola, què tal?
Delia Asensio, del Pati Blau.
Bones.
Josep Pintat, de la Carbonera.
Hola, hola.
I l'Helena González Matas, de Tomiris.
Bona tarda.
Una alineació que moderarà el professor Lluís Agustí, infatigable formador de llibreries i biblioteques.
Moltes gràcies per convidar-me.
No resulta fàcil comprar llibres per Sant Jordi. La llau de novetats i l'urgència ens confonen. Per això nosaltres us oferim una trobada amb les llibreries, que sou els autèntics experts, la baula més seductora de la cadena dels llibres. I us demanem que ens aconselleu alguns llibres fora de joc, fora d'actualitat, perquè entenem que el bagul literari és ple de joies a descobrir. Així que comencem parlant amb el mestre de bibliotecaris i llibreters, el nostre amic Lluís Agustí. Benvingut.
Moltes gràcies. De fet, quan parlaves que era contra Sant Jordi, jo penso que és a favor de Sant Jordi, de les arrels més pregones del que seria la festa, perquè quan als anys 30 del segle passat els llibreters i editors de Barcelona i de Madrid es reunien i començaven a preparar el que podria ser aquesta festa, no tenien en ment en absolut la novetat, sinó que la idea de Sant Jordi original i la primera era treure fons d'armari, era treure aquells llibres que no venien, que no s'havien venut, i de fet era treure allò que realment es volia saldar pràcticament. Què ha passat? Que amb el pas del temps això s'ha convertit perfectament en el cas contrari. Se centren, es provoca, es publica coses perquè siguin novetat per Sant Jordi. S'espera a la vigília de Sant Jordi per treure novetat. Amb la qual cosa jo penso que més que una treballar contra Sant Jordi, hem estat treballant a favor de Sant Jordi.
Caram, la nostra irreverència al final era purisme.
Era purisme d'heterodoxes, perquè la història de l'Església cristiana està plena d'aquesta gent que volen reprendre i retornar als orígens i acaben fatal, acaben cremats, acaben tots molt malament. Vull dir que aquí estem i ballem amb aquesta voluntat de ser heterodoxes, suposo.
Ja que t'hem convidat a parlar amb aquesta alineació de llibreters, quina creus que és la salut de la vida llibretera? Són les llibreries bitxos raros, de veritat?
Són, evidentment, bitxos raros i cadascú és de son pare i de sa mare, però són gent extraordinària i tenen el que s'anomena en català allò d'una mala salut, una molt bona mala salut de ferro, com va això? Una
mala salut de ferro.
Una mala salut de ferro, no? El fet de que no hi ha qui els remati, perquè sembla que jo recordo, em sembla que precisament ens demanaves llibres de fa més de 10 anys i fa més de 10 anys se celebrava a Tarragona, a la ciutat de Tarragona, el Congrés dels Llibreters Catalans i allà hi havia algú que deia que això s'havia acabat, que en 10 anys no hi hauria ni sobreviuria cap llibreria. I aquell senyor no l'han convidat mai menys al Congrés, suposo, però que s'evidencia que sempre que s'anuncia la mort d'aquesta espècie, doncs fa com que la gent es posi encara amb ganes de lluitar més. Jo crec que hi ha molta vida, hi ha molt de futur, tot i que amb dificultats i aquí caigui allà m'aixeco, però que vida n'hi ha.
Doncs, si us sembla, comencem a fer una primera ronda i a partir d'ella iniciem la conversa. Per exemple, saludem a Cèlia Asensio del Pati Blau. Com és el Pati Blau?
Bueno, el Pati Blau és una llibreria petiteta de Cornellà de Llobregat. Som cooperativa. A més de defensar molt això dels llibres de fons i que no tot sigui novetat, perquè ara ja hem començat amb el monstre, no? Arriba a Sant Jordi i arriba amb el cavall ben fort, i aleshores nosaltres, per exemple, que no tenim magatzem, és una bogeria, no? I aleshores hem de fer un bon Tetris, i amb el company de la Carbonera ja ho sabrà bé, que per nosaltres sempre és 23, i en aquest sentit sempre recomanem llibres i sempre intentem portar aquestes joies també al públic, que potser no les coneix de primeres, perquè sempre venen amb el que han sentit al podcast o han vist a la Casa del Libro o de més, però bueno, estem molt contentes, es vam fer 5 anys, o sigui que moltes gràcies. I bé, aquí seguim lluitant al costat del drac.
I ens donaries un primer exemple?
Sí, l'any passat vam inaugurar la llibreria La Blaueta, que és la part de literatura infantil i juvenil, i amb la Susana, que és l'altra sòcia, som tres socis, amb el Santi també, doncs vam triar el Pernambuco, l'Elefante Blanco, editat per, ja lo dijo, Casimiro Parker. No sé si vosaltres l'heu arribat a tenir a la llibreria. És un llibre del Pedro Casariego Córdoba, que va escriure 2 anys abans de morir i el va dedicar a la seva filla. Aleshores, és com una història d'amor entre un elefant blanc molt somiador, una zarigüeya, i després hi ha dos personatges més, que són una mosca i un paraigua, que, bueno, que s'incorporen a la història. I aleshores ell tenia la intenció d'explicar-li a la seva filla una mica els sentiments que poden tenir els éssers humans, des de l'amor fins a l'enveja, els gelos... I aleshores ell el que va fer ho va escriure amb ordinador, però després amb una llibreta ho va passar a mà, amb la seva lletra i les seves il·lustracions. I el que ha fet l'editorial, doncs, ha estat ser el més fidel possible amb aquella edició que ell va fer a mà, no? Com un quadern per la seva filla que explicava el conte, i amb els colors, intentant que el paper també fos el més similar possible. I és una història molt maca, és un conte al final, però com nosaltres diem, la literatura infantil i juvenil també és per adults, o sigui que és una de les primeres recomanacions que fem des de Pati Blau.
Excel·lent.
Està molt bé aquesta idea de que la literatura no sigui un manual de moralitat, un manual d'urbanitat de com treure's el xupet o com acceptar la diferència, aquesta cosa que en el fons s'ha convertit una mica la literatura infantil com una exigència d'imperatiu categòric, no? Has d'explicar i transmetre valors, no? I al final, no, jo el que volia era llegir.
Sí, exacte. I a més, aquí justament amb la intenció que tenia el pare cap a la seva filla, no?, era d'explicar-li una mica el món, no?, el que es podria trobar. Malauradament, doncs, va morir 2 anys després i, bueno, li ha quedat aquest llegat amb ella, no? De fet, forma part de l'edició, està darrere de l'edició del llibre i sí, o sigui, els protegim molt amb la literatura infantil. Hi ha com una vessant de sobreprotecció en aquest sentit, no? Tot valors, tot emocions. Potser et llegeixes qualsevol conte clàssic, com hem fet tots nosaltres que estem aquí. Hem après valors, hem après emocions i ens ha costat potser més gestionar-les, però
sí. Volem espais segurs pels nostres fills petits, filles. No volem que hi hagi perill en la literatura, i la literatura de vegades és això, aproximar-se
sí, però dintre d'un espai segur.
Exacte.
Bé, saludem a Nacho Borràs de La Central. No sé si La Central té presentació, perquè és un dels books insígnia de les llibreries d'aquesta ciutat. M'imagino que vosaltres sí, teniu un magatzem immens.
No? Però tenim magatzem, sí.
I no és tan fàcil triar d'entre tot l'allau.
Sí, sí, sí. És fàcil trobar coses que no són les habituals del Sant Jordi, perquè el Sant Jordi cada vegada, bueno, ho sabem tots, està reduint més a la quantitat de títols que surten per al dia de Sant Jordi, una mica com dius tu, Lluís. Però hi ha tanta bona cosa que val la pena llegir i que és diferent a lo que normalment trobes, que de seguida trobes alguna cosa. Bueno, jo el que he portat és assaig, bàsicament. No és el que trobes habitualment en Sant Jordi, que va molt més cap a la narrativa o cap a un assaig molt determinat. I he buscat doncs, alguna cosa de fons que a mi m'ha agradat molt. Sí, ja està. No sé si és raro o no, jo sóc una mica raro, com tots som raros, no són els llibres raros, sinó les persones, suposo, no? Pues he agafat per començar i continuar una mica amb el Pernambuco i els animals que surten per aquí, pues un llibre d'un autor de fa pues gairebé 100 anys, que es diu Jakob von Eschyl, alguna cosa semblant. És un cognom, va néixer a l'Estònia i és d'ascendència alemana. I va ser un dels primers etòlegs, per dir-ho d'alguna manera. No sé si li agradaria massa aquesta definició amb ell, però va ser dels primers que van parlar de les capacitats sensorials animals, més enllà de lo que fins a l'època es pensava que era un animal. Era una cosa molt més mecànica en quant a sentiments i a sensacions sobre el seu entorn, que és la paraula, que ell va fer servir per descriure una nova relació dels animals amb els éssers humans en quant a les capacitats molt diferents de cadascun de les bestioles que estem aquí a aquest planeta. Un llibre apassionant que obre noves finestres a la filosofia contemporània, molt referenciat per autors com Derrida, després, per exemple, i que no té por d'escriure el que està pensant, sap escriure i és fantàstic. O sigui, a mi em sembla un dels llibres que et dona noves idees, no? Més coses per pensar. Sense seguretat, perquè és veritat que obren més camins dels que tanca, i això és molt bo, suposo. I amb aquest, jo relacionaré aquest llibre amb un altre, perquè com els llibres sempre es van relacionant, he portat un altre, que és d'un autor, d'un periodista nord-americà, que es diu Ed Jong, que fa uns anys va fer un llibre que va estar molt bé, que es deia Jo contengo multitudes, sobre la microbiota, un llibre sobre la microbiota humana, i que ara, després de molts anys d'investigació, ha fet aquest llibre pues, una mica actualitzant les teories de Hirschfeld i de la capacitat sensorial dels animals en tota la investigació científica que hi ha hagut des de llavors. Bueno, pues, una mica també per que ens adonem la nostra incapacitat de tenir les sensacions que poden tenir la resta dels animals, deixar l'ésser humà en la posició que li toca sense donar-li aquesta importància antropocèntrica, un llibre divertidíssim, parlant de moltíssims animals, de, això, de ciència, de biologia, però també d'humanitats, com no pot ser d'una altra manera, en aquest cas, i que recomano tant com el, com aquel, el John, un món immens que edita Cossetània.
Aquests llibres de ciència són veritablement bitxos rars, parlen de bitxos rars, i seguim amb la Elena González de Tomiris.
Què tal? Bona tarda.
Explica'ns Tomiris, començant pel nom, que és ben estrany.
Bé, Tomiris és un nom difícil, eh? És el típic nom que ningú recorda, però bueno, per això també està. És el nom d'una reina amazona. Uh-huh. Això va sorgir llegint llibres d'arqueologia i coses d'aquest tipus, no? Em vaig trobar amb la llegenda de la història de la Tomiris i vaig recordar que ja l'havia llegida prèviament, justament en el llibre primer de la història d'Herodot, una reina massageta que li va plantar cara al rei Sir de Pèrsia, i bueno, em va agradar molt la història i vaig trobar que posar-li el nom era una declaració d'intencions. Uh-huh. No? És una mica això, no? El petit contra el gran.
El David contra Goliat.
Exacte. El drac contra Sant Jordi. Res, és una llibreria també molt petita. Som una llibreria de barri. A mi m'agrada molt dir que som una llibreria de barri, perquè el concepte de llibreria de barri, de vegades penses que és una papereria amb quatre, sí, bestsellers. No, la Tomiris és una llibreria. És una llibreria que tenim molt fons d'humanitat, a més, uh-huh, ens agraden molt les humanitats, ens agraden molt l'assaig i el potenciem moltíssim, i bueno, fem aquell equilibri entre la novetat i sobretot la prescripció lectora, no? L'acompanyar, el recomanar i fer que la gent, doncs, trobi coses noves en lo que ja està antic, no? Diguéssim, vist des del punt de vista de l'actualitat. Però bueno, aquesta és la nostra tasca. Farem 6 anys a l'abril.
Enhorabona, també.
Gràcies. Carai. Aviam si ens envien el cupó de la gent.
I si no m'equivoco, parlant de lluites extravagants, de Davids contra Goliats i d'assalts, has portat un llibre que parla d'un pirata.
Bueno, he portat dos llibres sobre dones i un llibre sobre un pirata, que és un pirata contra el capital. Em sembla un llibre super xulo, super recomanable. És un assaig, però té estructura de novel·la d'aventura. Uh-huh. Explica la història d'Avery, un pirata del 17, que va posar en jaque a la companyia oriental de les Índies, no? I aquest llibre no només parla d'aquesta acció, sinó és també parla de la història econòmica, de l'inici del que coneixem com a les societats anònimes, no? De com aquesta acció d'aquest pirata va remoure quasi tot el món, no? I em sembla molt, molt interessant, perquè la història de la pirateria és una història molt interessant, perquè des que l'home és home, hi ha hagut lluites per combatre el poder des d'una manera més democràtica, o almenys un intent més democràtic, no? La pirateria justament és això. El codi que tenien els pirates era molt més democràtic que el que podem tenir avui en dia en aquest país, no? Per això sempre, doncs, exhorto a la gent que se'ls llegeixi i gaudeixin, mm-hmm, i s'ho passin bé, perquè a més, ja et dic, aquesta estructura de l'abordatge de les lluites és una cosa que complementa molt una lectura, crec, tan seriosa com aquesta. De fet, al final el pirata no se sap ben bé què va passar amb ell, no? Mm-hmm. Hi ha qui diu que se'n va anar a Madagascar, hi ha qui diu que va morir de pobre, però sí que és cert que va ser la primera ordre de busca i captura que va haver-hi contra una persona a nivell mundial. O sigui, és un personatge important, i és un fet important, és una història important.
Que és maca la història aquesta dels pirates, perquè hi ha aquella cosa històrica, que és el pegat del pirata, que és el que tapa l'ull, i que és una cosa que sembla que és de l'imaginari, dels dibuixos, i que no, té una raó històrica. Resulta que els pirates estaven a ple aire, en el sentit de que estaven al mig del mar, i quan abordaven un vaixell per poder entrar a dins de les bodegues i no ser morts en la primera entrada i trobar-se que està tot fosc, no veure si hi ha algú que està amb la llum tota apagada, sí que el veu, etc. Portaven un ull tapat, perquè quan entraven es dreien aquell pagat i de cop podien acostumar-se a la foscor de la tripa del vaixell. Vull dir que la història és real, i per això en el que són Els imatges són aquests pirates. Està molt bé que ens recomanis aquesta...
Jo n'havia portat de pagats, però per altres qüestions.
I jo també.
Sí, allò de l'ull mandrós, o no sé com se li deia, aquella cosa. Sí, sí, sí.
Estrabisme, es diu.
Estrabisme.
Sí, sí.
L'ojo vago.
L'ojo vago, això mateix, que té una connotació molt més moral.
Sí, ara seria procrastinador, no?
Sí, procrastinador.
Sí. En aquest cas, haig de dir que l'autor que es diu Steve Johnson és un home que també té coses publicades, sobretot sobre divulgació científica. I la veritat és que és un grandíssim divulgador, toqui el que toqui. Jo no he llegit tots els seus llibres, però els que he llegit m'ho he passat superbé llegint-lo. Molt recomanable a tots els públics, a més.
Mm-hmm. Sí. Doncs ens quedem amb Un pirata contra el capital, de Steven Johnson, editat per Turner.
Sí.
I saludem, finalment, el Josep Pintat, de La Carbonera. Què tal?
Hola, bona vesprà.
Tens 30 segons per explicar La Carbonera.
La Carbonera és un caixó desastre de llibres i saraus, i la gent ens coneix més per saraus, però també hi ha llibres, de fet és el que més n'hi ha, i com tenim un barri, també som una llibreria de barri, el barri de Poble Sec, som una llibreria cooperativa també, com el Pati Blau, I la gent de Poble Sec s'entesta en comprar llibres. Per tant, continuem allà i ojalà estiguem durant molts anys. I bueno, som una llibreria especialitzada en narrativa, però també en pensament crític, en feminista, i també tenim un espai infantil i defendem el barri conforme podem des de la literatura. I bueno, abans parlàveu del drac i de Sant Jordi i d'aquesta lluita, però ningú ha parlat de la princesa.
Oh,
i ningú li ha preguntat si volia formar part d'aquesta lluita o no, o si li suava molt que el que feren el drac i Sant Jordi. Però bueno, si voleu que utilitzem aquesta dicotomia,
vinga,
al final podem parlar de Sant Jordi com el valedor del poder, possiblement en el cas que a mi em comporta ara del poder heteropatriarcal, uh-huh, i la dona monstre que sempre s'ha de pintar com a les bruixes. No? Jo vos porto un llibre de François Dubon, perdoneu-me per la pronunciació perquè no en sé res de francès, que era una lluitadora feminista radical francesa, va néixer als anys 20, va ser companya de Foucault, de Sartre, de Simone de Beauvoir. El que passa és que bueno, ja sabeu això com va, de que generalment els homes tenim més nomenar. I bueno, ella va ser la cofundadora del moviment llibertari de dones, de lliberació de dones, va ser fundadora també del Front Homosexual d'Acció Revolucionària, va estar en el Partit Comunista, va ser una dona multilluitadora. I va escriure aquest assaig l'any 99, El sexocidi de les bruixes, es diu, i com veureu no parla de caça de bruixes, sinó de sexocidi, perquè ella considerava que a les dones no se les matava per bruixes, se les matava per dones. I, per tant, era un assassinat, era un genocidi basat en el sexe. I el llibre obre amb una carta que va escriure ella a Joan Pau II, quan Joan Pau II va fer aquella carta de disculpes jueus per després de l'Holocaust i tal, per si els cristians han tingut alguna cosa a veure, no sé si han tingut alguna cosa a veure i tal, però va... I ella va dir, bueno, però és que pot ser, també heu tingut que veure amb voluntat de dominació contínua sobre les dones en la història. Ella parlava que la caça de bruixes no era el somni humit de l'Església i del poder patriarcal, sinó que era un episodi més de tota la dominació mundial que ha existit sempre. I ella fa un repàs des de la mitologia, les antigues religions, les religions majoritàries, i també religions petites, i com s'ha tractat a les dones, a la figura de la dona, a la figura de la dona monstre o els monstres amb figura de dona, això intenta posar l'accent sobre com d'important és desfer-nos d'aixa visió, no? de episòdica, no? I mirar-ho tot com una estructura. I bueno, a mi em pareix, a més és que a banda a la part final té uns annexos, per això de que fa aquest llibre que sigui rar, doncs té uns annexos que parla dels manaments talibans o, uh-huh, per exemple fa una oda a les lluitadores iranianes, uh-huh, això són els anys 90 i és superactual en la lluita feminista actual. Bueno, m'ha paregut bastant rar però bastant important com per portar-lo, sí.
Molt bé, una molt bona primera ronda. I aquí em sembla que, per al·lusions, que es diu normalment, sí, amb els debats, bueno, en Nacho Borràs volia obrir un altre
voldria marcar que bruixes, pirates i animals, no?, són objectes nous de noves mirades, no? Uh-huh. És important i content de que coincidim una mica en aquest punt. És xulo, xulo, molt xulo que ho porteu.
Gràcies.
Doncs iniciem un diàleg, una conversa de referències i recomanacions entre nosaltres. Sé que s'ha comentat en les primeres recomanacions, s'ha parlat de la creació d'espais segurs. I el Josep va comentar l'altre dia des de la Carbonera que ell volia recomanar un com crear espacios seguros. Comencem per aquí.
Sí, bé, sí, em sembla perfecte. De fet, he de fer un petit matís, no sé si em vaig equivocar escrivint-ho, però és com crear espacios más seguros. Ah, i dic carai. Más seguros perquè és importantíssim en el llibre. I ara vos explicaré per què. Una de les rareses d'aquest llibre és que és una guia, és un manual. I abans parlàvem de que els nens potser no necessitem manuals, els adults comencem a necessitar-ne de tant en tant, perquè hi ha coses que gestionem regular. I això es va escriure Shauna Potter, que és una cantant punk feminista dels Estats Units, que a més és mecànic, a més és tècnic de so, oficia bodes, fa de tot, o sigui, s'ha passat el joc aquesta dona, ella tocava una banda punk i anava a festivals, anava a concerts i es trobava amb que en tots els llocs que visitava o hi havia agressions o que agressions sobretot cap a dones, però a persones del col·lectiu LGTBI, bueno, amb col·lectius discriminats, i que no hi havia mecanismes per aturar això. I ella, i amb un col·lectiu que tenia, va començar a treballar amb xerrades a tot tipus de llocs socials, ja sigui a festivals de música, com parlàvem, com bingos, dona igual, a veure què feu vosaltres per evitar aquestes agressions, per fer els espais una mica segurs. Aquest llibre es basa en tres punts principals, que és que no som individus, o sigui, formem part d'una comunitat, ocupem espais, i com que ocupem espais, som responsables d'aquests espais. La segona és que els espais totalment segurs no existeixen, o sigui, podem fer-los més segurs, però totalment no existeixen, per això els hem de treballar. I tercera és que no cal que sapiguem exactament totes les agressions que existeixen, però hem de creure a les persones quan ens diuen que han sigut agredides. Llavors, a partir d'aquí, desenvolupa una guia per als espais, per a tot tipus d'espais socials, per a treballar pues que aquest espai, primera, tinga un manifest clar de som un espai segur per a qualsevol persona que pugui estar. La segona és que, a banda, tenim un protocol i sabem com actuar, i tu, com a persona que pots ser víctima. I la tercera part és responsabilitzar-te. Eres agressora, fes-te càrrec. Eres víctima, sàpigues com actuar. I això, o sigui, ho explica d'una forma tan clara, amb tants exemples, que bueno, és acaparador. I m'ha paregut un llibre que hauria d'estar a qualsevol llibreria, ojalà a qualsevol biblioteca i als espais educatius. I, bueno, per això m'ho he portat.
És curiós, però, perquè la seguretat és la gran obsessió també de la història de la lectura, no? Si pensem, per exemple, en Sandoval, Quiroga, Valdés i Zapata, que no és una defensa dels anys 50 de l'Espanyol, sinó que són els autors dels llibres, dels índexs dels llibres prohibits, perquè en el fons la censura també passa per voler fer espais segurs de lectura, evitant en els lectors, i sobretot amb els lectors que són incapaços de ser autònoms i suficients, sobretot dones, nens o gent humil, com intentem també crear aquests espais segurs, i de vegades aquesta seguretat la creem d'una manera que és tan protectora que ens dediquem a trepitjar-los. Molt interessant aquesta deriva i aquesta derivada de la proposta.
Bé, jo ara em pensaré que estic una mica boja, i sí,
fantàstic.
Ho estic.
No? T'han convidat per això, eh?
Agafo el fil de la seguretat i el que comentaves abans, no?, del cristianisme, i el segon llibre que proposo és Les cartes de la monja portuguesa. No sé si l'heu llegit o no, però em sembla una autèntica meravella, no només pel text en si, perquè són les cartes d'amor que l'envia el comte al qual l'estima i amb el qual ha tingut una relació sentimental. És molt passional, és la bogeria de l'enamorament fet d'escriptura, és exagerat, diria, i tot, però bueno, jo m'ho vaig passar molt bé, no?, quan veus algú tan exagerat, aquest amor tan anat de l'olla, bàsicament. però també és interessant perquè al final no és més que el reflexe de com vivien algunes dones, no? Si no tenies possibilitat de casar-te, doncs acabaves en un convent, no? El convent era una mena d'espai de seguretat, però també és cert que un convent no era com la idea que tenim ara de convent. O sigui, com que la majoria de dones que estaven en aquells convents tampoc no hi volien estar, les relacions amb els homes eren el més habitual, l'amor, hi havia molta més obertura, perquè era l'únic espai en què podien ser una mica elles, no? I això és molt trist, no? Però el cristianisme o la societat des de fa molts, molts anys ha anat fent això, no? Que les dones s'hagin d'anar separant del gran grup per poder ser elles mateixes. Ja està, només volia
Mariana del Cofurado.
Doncs bé, a col·lació de tots aquests llibres que esteu comentant, jo l'altra proposta que he portat és de la Mary Wollstonecraft, que és, ja la coneixeu totes i tots, que va escriure La Vindicació pels Drets de les Dones, i l'any passat una editorial molt petiteta, que és Cal Carrer, va publicar Maria o El món contra les dones. És com una mena de síntesi, no sé si l'heu llegit, és com una mena de síntesi de La Vindicació, feta novel·la, a través del personatge principal, que és la Maria. I, bueno, veiem una mica doncs, tot això que ella volia transmetre, no? En La Vindicació la veiem també tots aquests principis els veiem reflectits en la novel·la, no? L'educació, la importància de l'educació. Hi ha un altre personatge, que és la noia... Bueno, la protagonista la tanquen en un manicomi, un espai suposadament segur per ella, segons els ulls del seu marit, i en allà s'enamora d'una altra persona. I la noia que l'assisteix, perquè ella és una dona que és llegida i pertany a una classe més alta, per tant té accés, no, a l'educació. Allà la relació entre elles dues, la que s'estableix per mi, és la més important de tot el llibre, perquè parla justament, a més de la sororitat que hi pots trobar, ella veu la necessitat de l'accés a l'educació i a la cultura que hauria de tenir tothom. No? I bueno, és com a llibre, com a bitxo rar, doncs s'ha de dir que el llibre no està acabat, no el va poder acabar, el seu marit el va publicar un cop ella havia mort, i hi han diferents possibles finals que l'editora va col·locar dintre del llibre, o sigui que hi podem accedir. Aleshores, jo el recomano molt perquè és molt, molt... Bueno, és una història molt maca i això.
I una gran editora.
Sí, totalment, sí, sí. Vam poder comptar amb ella al Pati Blau i va ser molt divertit i molt enriquidor perquè en sap moltíssim. O sigui que jo vaig aprendre moltíssim.
També s'ha publicat novel·la ara.
Aquella tarda. Càsting. Sí, sí.
Doncs fem un tall musical amb ni més ni menys que Els lladres del tall.
Lladres que entreu per Almansa, no sou lladres de saquets, que ens poseu la cova en casa i des d'ella governeu. Governeu de lladrosini, rapinyeu governant. Sou fartons de vida llarga, que mai voleu acabar.
El sostre plat cada dia, ens el torneu a llevar. però parteu amb elegància com si no tingueren fam. I en bravo ser elegància ens hem forçat a oblidar que si sentim buit el ventre és per manca de menjar. Que si sentim buit el ventre és per manca de menjar. No s'ensenya a les escoles com van esclafar un país, per quedar aquella sembrada continuen collint fruit.
Doncs estem sentint Lladres del Tall. Josep, per què has triat aquesta peça?
Bueno, precisament no és una novetat. És més clàssic, no sé si tant raresa, però crec que és bastant apropiat, tinguent en compte que ens han posat a la cova a Travolta. Jo és que soc valencià i venim amb una ferida oberta a Costella des de sempre. Oh. I bueno, hi havia que reivindicar que els clàssics sempre ens marquen un poquet de camí.
Doncs seguim amb l'última ronda de recomanacions. Qui dispara?
Pues si voleu que continuï disparant jo...
Vinga!
Mira, el llibre que he portat, que també, mira, ja parlen de clàssics i d'arrels, i parlava de valencianes i valencians, porta Perles de la nit, que és un recull de poetes andalusines, que és un recull que ha fet de Margarida Castells i Encarna Sanceloni per l'editorial Desiara i traduït directament de l'àrab. La particularitat que té aquest llibre, en concret, és que bueno, recull pràcticament la totalitat del que es coneix de les poetes dones andalusines, que són les primeres que van tindre nom i cognom com a dones des de que es fa literatura a la península Ibèrica, per almenys des de la recepció que tenim de la literatura a la península Ibèrica en totes les cultures. Tendim a oblidar aquesta tradició, tendim a oblidar aquest magma cultural que ens ha construït, que és l'etapa andalusina, perquè ha quedat coberta per tot el que era la tradició grecollatina i cristiana que després es va imposar, bueno, grecollatina evidentment abans. I, bueno, i en Perles de la nit, Margarida Castells i Encarna Sanceloni fan com una panoràmica, no?, un poc de què significava la literatura clàssica àrab, la literatura andalusina, com la poesia era possiblement la màxima expressió de la literatura àrab clàssica en aquell moment, més enllà dels textos corànics, perquè ja sap que la paraula divina no té res a veure amb la humana, i per dins de la paraula humana la poesia era el més important. No hi ha ninguna antologia de ninguna poeta en concret. O sigui, això s'ha buscat de petites enciclopèdies i petites compilacions a través de segles. Se n'ha trobat com màxim n'hi ha 40 dones nomenades i només 26 les que tenen poesies. I bueno, aquí hi ha un recull de 26 poetes i 69 poesies. Em sembla molt adient. A més, hi ha petites biografies, hi ha coses molt... I l'edició és bilingüe, això ho sabia saber.
Jo soc superfan d'aquest llibre. M'ha agradat molt quan he vist que l'havies portat, perquè he pensat, ostres, vaya gol. Bé, jo, per últim, he escollit una altra veu femenina, en aquest cas la Única Thurm, una dona que, bueno, va fer de tot, art, poesia... També va acabar tancada en un manicomi diverses vegades. De fet, el metge, un dels metges que la va tractar va ser el mateix que havia tractat a Arzó, o sigui, vull dir, un personatge molt interessant. I hi ha un text molt breu d'ella que es diu La primavera fosca, que està publicat en català Wunderkammer i en castellà Pepitas, de Calabaza, que és un text molt, molt dur, molt colpidor, perquè és el despertar d'una nena a la vida en tots els sentits, no? Sobretot és el despertar a la vida sexual. És un llibre on hi trobem de tot. Trobem l'abús per part del seu germà, trobem la seva relació amb la seva mare, el sentiment d'abandonament, el sentiment d'enfrontar-se a la vida. És un text que té part d'autobiografia, que si volem conèixer la història una mica de la Única Thurm, en aquest text podem veure com ella es desenvolupa, autolesions. I abans que comentàvem, no, això de la censura, de o vigilem que llegeixen els... En aquest cas, jo no ho recomanaria a persones de 12 anys, però a partir de 16 anys, perquè és un llibre que fins i tot et pot acompanyar a la teva revolta contra el que hi ha, contra el sistema, no? Sobretot contra la violència que encara s'exerceix contra les dones. I crec que és important que no només les noies, sinó els nois, puguin llegir testimonis d'aquest tipus, perquè independentment de la situació personal de que estigui passant a dintre del teu cap o estigui passant a casa teva, et sents acompanyat en aquest sentit de no entendre res de la vida i no estàs sol. Crec que la duresa de la literatura, de vegades, si volem veure així, no és més que un acompanyament a què ens passa i com entenem la vida, o almenys el desconcert que ens provoca anar-nos enfrontant a una maduresa. No?
Perfecte. Teníem també, des de la central, el Nacho Borràs ens va anunciar que ell volia parlar també de biblioteques, de llibreries, de llibres que parlen de llibres.
Sí, volia parlar d'un llibre que en principi és sobre llibreries, però és que és més aviat per clients de llibreries, pel bon client de llibreria, no per fer un de llibretera o de llibreter, sinó per aprendre a ser client de llibreria.
Ah, caram, i com es fa això?
Has de llegir el llibre. Bueno, és un llibre que
és la primera lliçó,
llegir-ho, explicar-lo, perquè és molt curt, vull dir, és una cosa... Aquest és un autor anglès que té, bueno, la baba clàssica dels anglesos, que explica que per la llibreria ideal és aquella a la que entra cegues i que totalment, cegues, vull dir, sense... I agafa el primer llibre i el compra, perquè confia totalment en la llibreria en la que entra, no? Uh-huh. I que sempre que ha fet això, a part de si algun hòstia amb algun dels llibreters i tal, que a l'Ensenyor seria impossible, trobaries clients per tot arreu i coses d'aquestes, però que sempre ha sortit bé, que sempre ha trobat coses que no esperava, que un llibre l'ha portat a un altre... Que, bueno, que això és la gran llibreria. Hòstia, realment és un client com cal, no? És un client que, bueno, després parla molt de les experiències lectores a partir del que troba a les llibreries. Sempre hi ha alcohol pel mig perquè és un especialista en alcohol. Mm-hmm. De fet, té un altre llibre que es diu La borratxera còsmica.
Ah, sí.
Que és un llibre d'Ariel fantàstic sobre la història de les borratxeres. Un llibre molt seriós, però molt graciós. I la veritat és que complementa la lectura d'aquest desconocido que es diu aquest llibre sobre llibreries amb l'altre, de l'alcohol i les borratxeres.
Excel·lent aquest llibre de la borratxera còsmica. Em sembla, no Esplèndid. Sé si potser vaig fer com el que tu demanes d'aquest autor que ensenya a ser client de llibreria. Jo no sé si va ser tu el que em vas recomanar aquest llibre, però l'he anat recomanant i funciona molt bé.
És molt possible,
Lluís. Sí, és una molt bona sí. Tria.
Doncs ja queda recomanat aquest desconocido, les llibreries i el placer d'encontrar lo que no estabas buscando, de Mark Forsyth. Moltes gràcies, Nacho.
Bye.
I tenim la última recomanació de la Cèlia Asensio, del Pati Blau. Què ens has portat?
Doncs, bé, jo ja us he de dir que com a friki una mica he vingut jo també, perquè a mi em passa que quan arriben llibres que estan malament a la llibreria, no puc evitar quedar-me'ls. Perquè quan arriba un llibre que té alguna pàgina que no està ben tallada, no? Que ve de la impremta directament malament, no? Que tu qualsevol diria, això no ho vendrem, pues a mi em fan pena, perquè dic, ostres, és que ja està bé el llibre, no? I jo sóc molt friqui. I aleshores, un bon dia, va arribar al Pati Blau Medio Pan i un libro, que és un homenatge a les biblioteques, també, és el discurs que va fer García Lorca en la inauguració de la biblioteca del seu poble, de Fuente Vaqueros. És una edició de Calandraca, molt, molt maca, perquè a més, o sigui, està en castellà, en català, en gallec i en euskera. Aleshores, podem aprendre idiomes amb aquest llibre, però va arribar malament, pobret. O sigui, la coberta està a l'inrevés. Aleshores, jo, per llegir-lo, he de començar pel final, que també m'agrada.
Com si fos un manga.
Exacte, també m'agrada el manga. I per això volia també portar aquest llibre, perquè, bueno, com a colofón, pues, ell demanava, no?, també en aquest discurs, demanaven al poble que així, de la mateixa manera, no?, en aquell moment en el que es trobaven, la pobresa màxima a Andalusia, que de la mateixa manera que demanaven el pa que demanessin llibres, també, perquè també són un aliment, no?, per l'ànima. Aleshores, a mi em va emocionar molt quan el vaig llegir. Anys després va arribar el Manifiesto por la Lectura, no?, a la Irene Vallejo, també, que és un llibre molt petitet, però també molt bonic. I, bueno, són llibres que parlen de llibres, i els que ens encanten els llibres, doncs, crec que s'han de llegir.
Doncs ja tenim una dotzena de recomanacions per afrontar aquest Sant Jordi que vindrà amb portades i actualitats demoledores. Què et sembla, Lluís? Ens defensarem?
Em sembla molt bé, perquè aquesta idea de recuperar llibres que no són novetat és l'esperit original de Sant Jordi. I, a més, hi ha una qüestió importantíssima en el món de les biblioteques que heu estat apuntant ara en les últimes recomanacions. Hi ha uns estudis, els anomenats estudis de Pittsburgh dels anys 80 del segle passat, que van fer créixer l'atenció sobre el fet de què volien els lectors a les biblioteques. Aquests estudis de Pittsburgh va ser una importantíssima biblioteca, la Hillman Library a Pittsburgh, que van estudiar tota la col·lecció i van veure de quina manera els lectors feien servir aquestes col·leccions. I es van sorprendre perquè es van adonar que la consulta, l'ús, el préstec es concentrava en molt pocs llibres. És a dir, que aquella llei famosa del 20-80, que amb el 20% dels llibres atens el 80% de les necessitats, era també una realitat en el cas de les biblioteques. I encara més, que la concentració de l'interès es feia en la novetat. Les biblioteques compren llibres i el llibre que es compra té un 50% de possibilitat de sortir en préstec. Què vol dir? Que fa 50 anys que estem comprant llibres, la meitat dels quals mai sortiran de les biblioteques. És a dir, que la meitat dels diners que un bibliotecari està comprant aquests documents no surten. Però és que això, amb el pas del temps, encara es produeix una situació més perillosa. Si aquest llibre no ha sortit durant aquells dos primers anys, la possibilitat de sortir amb préstec o amb ús aquell llibre, al cap de 6 anys es redueix a un 2%. És a dir, que els llibres que no són consultats, que no són novetat i que no han estat mai llegits, la gent no els interessa. I jo crec que aquí, en aquesta taula, s'ha demostrat que la feina més important d'un llibreter és cridar l'atenció, com demanava aquell autor, que el llibreter sigui el que ens porti de la mà a descobrir lectures que altrament ens passaríem per malla, que ens passaríem per sobre, vull dir que no ens entraríem. I penso que per això aquesta feina que feu des d'aquesta ràdio és importantíssima, perquè aquesta atenció dels llibres que no han estat, que no són novetat, que no són els grans autors ni autores que estan en boca de tots, penso que és la millor feina o el millor favor que ens podeu fer als lectors i als que us escoltem.
Moltes gràcies. Doncs ja hem tancat la primera sessió dels Bitxos Rars d'avui. Moltes gràcies a Nacho Borràs, de la Central del Raval, Celia Asensio, del Pati Blau, Josep Pintat, de la Carbonera, Elena González Matas, de Tomiris, i el mestre Lluís Agustí. Gràcies per haver vingut i per haver-vos exposat a ser els primers Bitxos Raros i per ajudar-nos a orientar-nos entre la llau de recomanacions. Bon Sant Jordi a tots.
Gràcies. A vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Ja sabem que com a lectors ens agrada descobrir i com a llibreters i bibliotecaris ens agrada recomanar, així que l'ecosistema és perfecte i no ens cansarem de repetir-ho. Llibreries i biblioteques són una simbiosi fèrtil. Doncs fins aquí aquest primer Bitxos Rars en què hem combatut a la nostra manera, la normalitat i l'estàndard literari, amb un bon grapat i l'estàndard literari, amb un bon grapat d'amics llibreters. Trobareu la relació dels llibres a la descripció que està al nostre site, a les biblioteques de Barcelona i a les llibreries d'aquesta ciutat. Des de Ràdio Maconda s'acomiada dins el seu laberint un tal Julián Figueres. Els controls, l'indòmita fera, l'Albert Fernández. Fins a la propera cita amb els Bitxos Raros, el punt de trobada de llibres i lectors.
Ràdio Maconda, la ràdio comunitària de les biblioteques de Barcelona.